Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La bicicleta de Sabadell passarà demà pel ple municipal per fer el salt cap a un canvi de mobilitat a la ciutat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El document inclou un paquet de mesures a aplicar fins al 2025 per fer aquesta aposta per la bicicleta. Matías Sarracán és alcalde de Sabadell.
Ens emmarca totes les polítiques de suport i promoció de l'ús de la bicicleta i, per tant, en aquest, això que anomenem el canvi modal, no? És a dir, que la ciutat vagi canviant, no? Els modes de transport que s'utilitzen de forma majoritària, entenem que farà, diguem-ne, millorar la convivència en l'espai públic, la qualitat de l'espai públic, la qualitat atmosfèrica, la seguretat viària, el nostre compromís també, no? Amb el canvi climàtic, tota una sèrie de reptes que estem segurs que són compartits, no? Per la ciutadania i pels seus representants.
Demà també s'aprovarà la instal·lació d'aparcaments segurs per a bicicletes a totes les estacions ferroviàries, a excepció del passeig.
Reunió d'alcaldes amb els responsables de CatSalut per conèixer els detalls del tancament del servei d'oncologia pediàtrica del Taulí.
La trobada tindrà lloc demà a petició de l'Ajuntament de Sabadell. A tot això, la líder de Guanyem, Marisol Martínez, s'ha mostrat en contra del tancament d'aquest servei i ha anunciat que votarà a favor de la moció del PSC en aquesta línia.
En esports, el Sabadell accelera els tràmits per fitxar dos futbolistes abans que es tanqui al mercat d'hivern.
La prioritat del club arlequinat és aconseguir la cessió d'un sub-23 per a l'eix de la defensa i un migcampista amb fitxa de sènior. Mentrestant, els de Kiko Ramírez s'han entrenat avui per preparar el partit d'aquest diumenge contra l'Atlètic Balears.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 9 graus a Sabadell, temperatures que han pujat lleugerament respecte als últims dies. Hem d'esperar més canvis? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui tenim a hores d'ara l'ambient força assolellat amb alguns intervals de núvols a les comarques de Lleida i núvols més abundants a la zona del Pirineu, especialment al vessant nord, on de manera intermitent encara precipita en forma de neu. La nuvolositat al llarg de les pròximes hores, sobretot de cara al final del dia, augmentarà ràpidament d'oest cap a est i fins i tot ja a l'última hora del dia o ja durant la matinada arribaran noves precipitacions. Afectaran sobretot zones del terç oest de Catalunya, però que de manera més aïllada podrien afectar altres indrets del territori. Aquestes precipitacions al llarg del matí tendiran a quedar concentrades a zona del quadrant nord-oest, sobretot al Pirineu i Prepirineu Occidental, i de cara al final del dia novament podrien reaparèixer. Així doncs, la nuvolositat serà un dia de núvols en general i també amb alguna clariana transitòria durant les hores centrals de la jornada. Pel que fa a la temperatura, la mínima quedarà més baixa demà. La màxima pujarà a punts de la meitat sud de Catalunya. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, poques problemes en comparació amb altres dies. Aquesta hora trobem a la C58 3 quilòmetres de retencions a Sant Quirze i 3,5 a Montcada per anar cap a Barcelona i també 1 quilòmetre de retencions a Barberà en sentit sud. Si mirem ja a la ciutat comtal, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, de nou comencem l'informatiu parlant de mobilitat. Sabadell té un pla per fomentar l'ús de la bicicleta. El pla director de la bicicleta de Sabadell, que inclou un paquet de mesures per afavorir l'ús d'aquest vehicle fins al 2025, passarà demà pel ple municipal del mes de gener. El document elaborat a partir de diferents estudis previs permetrà a la ciutat disposar d'un full de ruta per fer el salt cap a un canvi de paradigma en la mobilitat. Ho ha destacat l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán.
Ens dota d'un instrument que fa que aquest canvi que volem doncs, pugui ser realitat molt més ràpidament. Aquest és un repte bàsic de ciutat, el canvi de paradigma en la mobilitat i la consecució de tots aquests objectius. Disposar d'un pla director amb un calendari, amb un pressupost, fa que això pugui ser possible en el menor temps possible.
Tot i que ja s'han fet accions per afavorir l'ús de la bicicleta, com la creació dels carrils de la Ronda Ponent i de l'Avinguda de la Concòrdia, el nou pla director n'engloba moltes més.
Per exemple, proposa complementar la xarxa de carrils bici de la ciutat per tal d'assolir 169 quilòmetres de circuit adaptat per a aquest vehicle. En la mateixa línia també es preveu instal·lar aparcaments segurs, crear edificis amics de la bici i posar en marxa una oficina de la bicicleta. L'objectiu és augmentar els prop de 3.200 moviments en bicicleta actuals fins als 120.000 a l'any 2030. Per fer-ho possible, l'Ajuntament ha rebut una subvenció del Fons FEDERA de més de 9 milions d'euros, malgrat que una part important dependrà de fons municipals. De fet, el pressupost és l'escull a l'hora de parlar de calendaris.
El seu desplegament, òbviament, necessitarà de la disponibilitat pressupostària per cadascuna de les seves actuacions. Per tant, caldrà veure com també en el marc de les modificacions pressupostàries que tindrem també els propers mesos, òbviament degut al superàvit que, com sabeu, ve determinat per una normativa estatal que ens impedeix poder dotar inicialment el pressupost en tota la seva totalitat, i caldrà veure com podem prioritzar aquestes actuacions que ara sí estaran emmarcades en aquest pla director.
Encara relacionat amb l'ús de la bicicleta, el ple municipal de demà també s'aprovarà la instal·lació d'aparcaments segurs per a aquests vehicles. En total oferiran 80 places d'aparcament distribuïdes per parades a totes les estacions ferroviàries de la ciutat, a excepció del passeig, on les bicicletes s'aparcaran dins de l'estació.
Encara relacionat amb la mobilitat, l'alcalde Matías Serracant es posa al costat de l'Ajuntament de Santa Perpètua en la polèmica generada entorn del centre logístic d'Amazon al polígon de Can Revella de Barberà.
Serracant dona la raó a l'administració perpetuenca, assegurant que un centre logístic d'aquestes característiques generarà molt més trànsit de camions a la zona.
No dic que sigui un problema de Barberà, dic que és una, no? Està dins el terme municipal de Barberà, que ens preocupa, com no pot ser d'altra manera, els problemes de mobilitat que es puguin generar, i que el que cal és estar atents perquè aquesta rotonda que està prevista es faci en el menor temps possible, i que les actuacions de millora de la mobilitat en aquest sector es facin de forma coordinada amb el desenvolupament d'aquest sector.
En aquest sentit, Serracant coincideix tant amb l'Ajuntament de Santa Perpètua com el de Barberà, en què cal que tots els municipis de la zona s'asseguin a buscar solucions a aquesta situació.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'alcaldable de Guanyem Sabadell, Marisol Martínez, ha confirmat que votarà a favor de la moció que presentarà el Partit dels Socialistes demà al ple en contra de la supressió de l'oncologia infantil del Taulí. La tinent d'alcalde ha defensat la qualitat del servei de proximitat que ofereix l'Hospital de Sabadell.
Marisol Martínez, líder de Guanyem Sabadell, ha estat crítica amb la decisió del CatSalut de traslladar l'oncologia infantil a la Vall d'Hebron. Ho relaciona amb les retallades econòmiques i denuncia la manca d'informació que hi ha hagut en tot el procés. Per això demana que s'obri un debat i rebutja que el Departament també ofereixi altres serveis a canvi de l'oncologia pediàtrica.
Nosotros pedimos que separen máquinas, que separen decisiones y que abramos un debate social con los profesionales, con el Taulí, con los afectados y con la sociedad para saber cuál es el futuro y cuál es el desarrollo de nuestro hospital. Y queremos ser parte de esas decisiones. No queremos jugar al cambio de cromos, no cambiamos pediatría por cáncer de ovarios. No cambiamos, no jugamos al cambio de cromos.
La falta de transparència també ha estat una de les denúncies del director de la residència Albada, candidat de la llista de Guanyem, i exregidor socialista Sebas Gallardo. El doctor ha criticat un suposat barcelonacentrisme.
El Taulí ha presumido siempre de intentar al máximo posible dar esa atención personalizada y con un nivel de cercanía lo suficientemente importante. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el modelo nuestro ha sido raro. Y este modelo raro, pues se ha visto bastante infradotado, como hace un momento Marisol estaba diciendo, y a pesar de todo hemos sabido ser punteros. No nos hemos dejado llevar por los bajos presupuestos y hemos desarrollado todo aquello que creíamos que el paciente y las familias necesitaban.
Unes afirmacions que han servit a la doctora de pediatria, Montserrat Bosque, per defensar un model en xarxa que només derivi els casos més complicats als hospitals de la capital. Demà al matí, el CatSalut ha convocat un consell amb els alcaldes i alcaldesses del Vallès i donarà més explicacions des de l'Hospital de Sabadell. En qualsevol cas, el trasllat de les dues oncopediatres i els 9 pacients ingressats està prevista també per dijous.
Més de 150 persones han estat ateses durant aquest 2018 pel Servei d'Hospitalització Domiciliària en Salut Mental de l'Hospital Taulí. Des del centre, Isabel Parra, coordinadora del Servei d'Urgències de Psiquiatria del Taulí, fa un balanç més que positiu del primer any de vida del servei, assegurant que gràcies a la creació d'aquesta unitat s'ha descongestionat les urgències.
Ara hi havia molt col·lapse al Servei d'Urgències perquè no hi havia una bona derivació a lo que era la unitat d'aguts, perquè és una unitat que està infradotada de recursos i, per tant, sempre estava plena, i això pues, feia que es col·lapsés tot l'àmbit d'urgències, no?, amb pacients que estaven en espera d'un ingrés. Ara, amb aquest model, el que podem fer és que molts d'aquests casos, que abans només teníem l'opció d'ingressar-los a la unitat d'hospitalització d'aguts, ara podem plantejar un ingrés a casa.
Un servei, però, que encara necessita algunes millores.
Així és, Parra assegura que, tot i aquest balanç més que positiu, ja s'han trobat amb un parell de detalls que podrien canviar. Primer de tot, la doctora explica que en actuar des d'un àmbit que no és el centre hospitalari els manca encara una mica de coordinació. L'altre punt conflictiu del servei és que encara no han acabat de trobar un perfil concret de pacients.
La part més difícil moltes vegades és trobar el perfil idoni per aquest model, no? Perquè necessites una família que tingui capacitat de poder donar aquest suport, que estigui d'acord, necessites un pacient que no hi hagi problemes de conductes ni situacions de risc, i a vegades és un pacient tan seleccionat que costa, no?, de trobar el prototip perfecte.
Aquesta unitat està formada per 3 psiquiatres, 3 infermeres especialistes en salut mental i una infermera coordinadora que realitzen visites diàries als seus pacients.
Primera prova de la futura assignatura de secundària anomenada Servei Comunitari. Aquesta iniciativa ajunta adolescents i gent gran amb l'objectiu d'afavorir la convivència entre diferents generacions. Alumnes de l'Institut Sabadell han estat els pioners de l'activitat portada a terme al Centre Assistencial Mutu amb la Creueta, sota el títol de Juguem, ens movem.
Aquesta és una de les moltes activitats que promocionen 27 institucions diferents de la ciutat. El tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga, explica aquesta col·laboració.
Hem establert aquesta col·laboració amb alguns centres perquè alumnes de tercer i quart d'ESO puguin fer unes hores de servei a la comunitat i d'aprenentatge i servei en diferents entitats de la ciutat.
L'activitat Juguem, ens movem, en concret, relaciona alumnes interns del centre assistencial tot fent un campionat de videojocs. La combinació de joves i avis serveix per trencar prejudicis i crear relacions intergeneracionals. La directora del centre assistencial, Dolors Cabré, explica què significa per ells aquesta iniciativa.
I per nosaltres aquesta activitat, al ser una activitat intergeneracional, ens agraden molt, 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 perquè podem, és una oportunitat per obrir el centre a l'exterior, perquè els nois joves, especialment joves, coneguin una altra realitat que no deixa de ser una realitat molt propera però que la gent desconeix, no?
Juguem, ens movem, l'Institut Sabadell i el Centre Assistencial Mutu amb la Creueta són sols els primers indicis d'una àmplia varietat de relacions d'aprenentatge per a totes les generacions.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
2 minuts per un quart de vuit. El casal Pere IV a aquesta hora s'està portant a terme la inauguració de l'exposició Abril de 1979, 40 anys d'ajuntaments democràtics, amb què es vol commemorar el 40è aniversari de les primeres eleccions municipals després de la dictadura franquista. Allà hi tenim l'Helena Molís. Molt bona tarda, Helena.
Bona tarda, Karen. Doncs com tu bé deies, fa pocs minuts que ha començat aquesta inauguració amb un casal Pere IV ple a vessar de gent. Aquest acte d'obertura intervenen alguns dels primers regidors que va tenir el consistori sabadellenc després de la dictadura, com ara Marc Batlle, Oriol Civil i Ramon Álvarez, i també el doctor en història Martí Marín. Precisament el doctor Marín ha passat avui pel programa Al Matí de Ràdio Sabadell, on ha explicat aquest context dels primers comicis post-franquisme, unes eleccions que va guanyar l'advocat laborista Antoni Farrés, que a partir d'aquell moment es convertiria en alcalde de Sabadell durant 20 anys.
No podem mirar-nos l'Antoni Farrés des del final com si hagués estat sempre el mateix. L'any 79 l'Antoni Farrés és un dels dirigents del PSUC local, però no és el gran dirigent, el gran líder. Ho serà a partir d'aquesta victòria electoral. Pensem que és l'única que no té per majoria absoluta.
Aquesta exposició ha estat comissariada per l'exregidor Antonio Rodríguez Galián i té l'objectiu de sintetitzar tots aquests esdeveniments històrics des de la dictadura franquista fins a la democràcia.
Moltes gràcies, Helena, per aquesta última hora. Més coses, la FAP aposta per seguir la lluita veïnal. La Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell ha fet aquest matí una valoració anual de l'estat de la ciutat. L'entitat critica que, així com hi ha projectes que s'estan executant, com el Parc del Nord o el soterrament dels ferrocarrils, hi ha molts aspectes de la ciutat en els quals, segons el veïnat, l'Ajuntament no ha actuat.
L'agrupació veïnal valora positivament algunes de les actuacions del consistori al Parc del Nord, la fi del soterrament dels ferrocarrils o la fiscalització de la concessionària de la neteja Esmatxa. Critiquen, però, que en matèries com la municipalització dels serveis públics, les infraestructures o en temes de participació ciutadana s'hagi avançat molt poc o pràcticament res. Manuel Navas, president de la FAP Sabadell.
El movimiento vecinal en absoluto está acabado, como dicen alguna gente, que nosotros no servimos para nada. No es cierto. Y no es cierto porque no estamos viviendo en la ciudad fantástica, estamos viviendo en una ciudad con problemas. Y mientras hayan problemas, el movimiento vecinal será necesario para abordarlos. Porque guste o no guste, el movimiento vecinal, las asociaciones de vecinos, somos la única movimiento, la única organización que tenemos presencia en todos los barrios de Sabadell. La única, ¿eh?
Per seguir sent un actor de la ciutat, la FAP vol que el 50è aniversari del moviment veïnal serveixi per sumar noves persones a l'activisme. Per això s'han programat 26 xerrades als instituts, 4 escoles d'adults i 17 als barris sobre la memòria històrica. Manuel Navas, president de la FAP, ho ha apuntat aquest matí.
Més notícies del dia. Nova reunió entre l'Ajuntament i Esmatxa a la taula de seguiment politicotècnica.
Segons ha comunicat el consistori, el recurs contenciós administratiu que va presentar l'empresa no es va tractar. El regidor de Serveis Municipals, Lluís Pere Arnau, explica que el primer que cal és complir el que està pactat.
El que no podem és plantejar-nos uns increments de freqüències i el punt de partida, que és el que s'hauria d'estar fent, no es fa. Doncs aquí hi ha zones en concret a la ciutat, que són sempre alguns barcs en concret tenen una neteja viària de 4 dies a la setmana, però en realitat s'estan fent 2. I llavors no té cap sentit que ens plantegem un increment de 4 a 5 si els 4 que s'haurien de fer no s'estan fent.
El regidor creu que això passa per contractar més personal. En canvi, a la reunió sí que es va parlar de la recuperació d'alguns dels serveis que s'han suprimit durant el mandat, com l'aiguabatre mix, així com l'augment del servei de mini-escombradores en un 50%, de manera que l'empresa pugui facturar 800.000 euros més anualment gràcies a aquest creixement.
La C58 podria tenir un carril només per motocicletes.
El Servei Català de Trànsit està estudiant aquesta possibilitat com una mesura per descongestionar la via i millorar la seguretat dels conductors d'aquests vehicles. L'autopista del Vallès és una de les candidates per acollir aquesta prova pilot, competint en vies de l'àrea metropolitana de Barcelona com la B23, que també està pendent d'un carril busbau des de fa temps. De moment hi ha dues opcions sobre la taula, crear un carril separat o bé permetre la seva circulació pels vorals.
I un últim apunt, la CGT denuncia irregularitats en la contractació de la cap de recursos humans de Rubí, investigada en el cas Mercuri.
Concretament en la peça 31, centrada en la presumpta col·locació a dit de diversos càrrecs del PSC al Consell Comarcal, al Consorci de Residus i a l'àrea metropolitana de Barcelona. La responsable de recursos humans va arribar al consistori de Rubí en una comissió de servei per cobrir provisionalment una vacant de tècnica de grup, però posteriorment se la va nomenar per assumir funcions de cap d'àrea. Per això el sindicat en demana la dimissió. En el marc d'aquesta peça també estan sent investigats l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, l'exgerent del consorci, Paco Fernández, i un altre membre del tribunal. A tots se'ls imputen delictes contra l'administració pública, tràfic d'influències, malversació de fons públics i prevaricació.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Damunt el Taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Damunt el Taló. Passió per al teatre sabadellenc.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat i comencem parlant de política perquè Esquerra Republicana demana la compareixença al Congrés del fiscal acusat d'insultar càrrecs electes catalans i bascos per Twitter.
El grup presenta una bateria de preguntes perquè l'executiu espanyol aclareixi si la separació de poders està garantida.
Ciutadans portarà al pròxim ple una moció que pretén que el Parlament acusi el govern d'estar constantment cridant a la revolta per aconseguir la secessió unilateral de Catalunya.
En concret s'apunta que el govern continua les actuacions impulsades pels polítics processats per l'1 d'octubre quan qualifica l'estat espanyol i el judici de l'1 d'octubre d'antidemocràtic i faci demandes a la ciutadania de provocar disturbis públics, insults, amenaces o fins i tot, diuen, assenyalaments.
Encara en política, la reunió del Consell Ciutadà de Podem per abordar la crisi interna de la formació després de la marxa d'Íñigo Errejón s'ha saldat amb un debat tranquil i sense antitextualment.
Totes les parts han conclòs que el moviment de l'ex número 2 de Podem ha estat un error que ha fet molt de mal, però ara toca passar pantalla i posar-se d'acord amb el seu partit i altres més. Així ho han assegurat fonts de la direcció de Podem després que el propi Iglesias, absent per baixa paternal, hagi llançat un missatge a través del seu compte de Facebook on ha apuntat que Errejón no és un traïdor i ha de ser un aliat.
I un últim apunt en successos, troben una dona morta en un domicili de Reus després que un home s'hagi llançat al buit des del balcó.
L'individu ha resultat ferit i els Mossos no descarten cap hipòtesi, entre elles la violència masclista.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, menys de 24 hores perquè es tanqui el mercat de fitxatges d'hivern a segona B i el Sabadell ha començat a accelerar les seves operacions amb la intenció que puguin arribar dos futbolistes abans de la data límit de demà a les 6 de la tarda. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La prioritat és la cessió d'un central sub-23 que ahir es va complicar però que encara no està descartat. També un migcampista amb fitxa sènior. L'opció que no està sobre la taula de la direcció esportiva del centre d'esports és la de Javi Zarzo, jove extrem de l'Ontinyent, a qui havien vinculat a la nova Creu Alta, tot i que el conjunt blanc i negre, pròxim rival dels arlequinats a domicili, semblava abocat a la liquidació. Des del Clariano han anunciat que pagaran les nòmines del mes de novembre i garantiran així la continuïtat fins a final de temporada.
L'equip, mentrestant, ha tornat a la feina aquest matí per refer-se de la dura derrota al mini-estadi contra el Barça B.
Diumenge, el Sabadell rep l'Atlètic Balears, que té els millors números del grup a casa, però com recorda el migcampista Adri Cuevas, baixa les seves prestacions, lluny de Son Ferit.
Las estadísticas dicen eso, de que es el tercer visitante más, o sea, peor visitante, el tercer peor visitante de la categoría, pero te pones a mirar jugador por jugador y tienen muy buenos jugadores que en campo grande pueden hacer mucho daño también. Sí que es verdad que en casa pues cambian el chip y juegan a otra cosa, que al final es lo que tienen que hacer allí, por eso están sacando esos números. Y aquí pues al final no te puedes confiar de esa estadística porque tienen muy buenos jugadores y hay que estar atento.
El Sabadell Atlètic Balears es disputarà diumenge a la nova Creu Alta en horari matinal des de 11:45 del migdia en directe a Ràdio Sabadell.
A segona catalana, el Sabadell B segueix sobreposant-se a tots els obstacles. En el duel d'equips de la zona alta, el filial arlequinat va esgarrapar un punt al camp del Joanenc, tot i afrontar la cita amb 13 jugadors i està en inferioritat des de la primera meitat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot i no amagar la satisfacció per l'1-1 final, el tècnic Pablo Becerril té clar que no podran tirar molt més enllà en aquestes condicions.
Sí, la part positiva és el prestigi de l'equip i de la plantilla. És el que els diem als jugadors. Al final juguen per nosaltres i això que ens emportem és el respecte de tothom. Quan acaben els partits, fa moltes setmanes que el rival ens felicita i ens ha vingut a veure i ens diu que juguem molt bé i que l'actuació no l'aguantaria ningú i nosaltres l'estem aguantant, no? Òbviament, arribarà un punt que no s'aguantarà.
El Sabadell B, que ara és sisè, ha incorporat Antonio Sabariego, jugador del Ciudad de Baza andaluz i format en el seu dia a la base de l'Atlético. Dissabte a les 8, el filial Arlequinat rebrà el Masnou. La Sabadellenca, d'altra banda, va fer saltar la banca guanyant per 2-0 l'històrica Gramenet, rival de la part alta de la classificació. Jesús Redavetis, tècnic taronja, considera encara més imprescindible el partit d'aquest diumenge contra el Juan 23.
Yo creo que el domingo más importante que el partido que juguemos el domingo contra Gramenet, porque como tú has dicho, es un rival de nuestra liga y no hay que darle vida, y luego son algo más que tres puntos. La verdad que si nosotros ganamos, salimos de ahí y bueno, la moral que nos daría de cara al próximo partido, que sería Matar de Pera en casa, es muy importante, y el domingo es clave el ganar, sí o sí.
Amb els 10 punts dels últims 12 en joc, els de la zona nord han sortit del descens directe a tercera catalana. Diumenge a les 12 del migdia arrencarà a Terrassa aquest Juan 23 Sabadellenca.
El Sabadell femení comença a remuntar el vol a Preferent després de protagonitzar la sorpresa de la jornada. Les d'Àngel Codina van tombar per 2-0 el Levante Las Palmas, que arribava a Olímpia com a líder de la categoria.
Parra i Cosi van ser les golejadores d'un triomf que confirma la progressió de les arlequinades amb 3 victòries en les últimes 4 jornades. Cudi, el tècnic del Sabadell femení, veu el canvi de xip en les seves jugadores.
Li estem donant molta importància al Levante, perquè venia de líder, però el Porqueras no va ser un rival gens fàcil tampoc, i ara ens ve un calendari doncs, de la gent de la mitja taula baixa, que realment s'està jugant les garrofes i que ens ho posarà molt més difícil que la primera volta, i no podem caure en l'error de comparar resultats a la primera volta, perquè no tindrà res a veure. Llavors aquest canvi de xip que hem fet ara doncs, ens ha vingut en el millor moment.
El Sabadell femení és desè amb 21 punts i diumenge a les 5 tindrà l'oportunitat de seguir sumant al camp de l'Atlètic Vilafranca.
I encara en l'òrbita del centre d'esports, el juvenil A juga dissabte el lideratge a Preferent. El conjunt arlequinat rep a Olímpia el Cerdanyola, que és segon a només un punt. Una victòria suposaria un pas important per tornar a Lliga Nacional un any després de perdre la categoria.
El juvenil arlequinat no ha perdut cap dels 17 partits disputats fins ara. Els 6 empats, però, no l'han permès distanciar-se del Cerdanyola. Passi el que passi, el segon entrenador de l'equip, Roger Martínez, ha assegurat a l'Hotel Suís que el que queda de Lliga seguirà sent un frec a frec amb els verds.
Jo crec que sí, sabem que aquesta lliga, cada partit és molt difícil, tots els rivals ens coneixen, tots els rivals intenten que no desenvolupem el nostre joc amb facilitat, i cada setmana tant nosaltres com el Cerdanyola ens costa molt trobar els 3 punts. Per tant, crec que passi el que passi aquesta setmana, encara quedaran 12 jornades molt llargues i haurem de treballar fins al final, segur.
L'atractiu duel entre el juvenil A del Centre d'Esports i el Cerdanyola es disputarà aquest dissabte a 5:45 de la tarda a Olímpia.
En handbol, la millora de l'Oar Gràcia femení encara no es tradueix en resultats positius a la divisió d'honor plata. A l'equip de Dani Lara li va faltar benzina en els últims minuts i va caure a la pista del desè classificat, l'handbol Sant Vicenç, per 26-22.
Les vertiblanques segueixen en zona de descens, penúltimes amb 5 punts, abans de rebre el 8è, una emposta al qual van plantar cara a la primera volta i van perdre per només 2 gols. Òscar Monge és el segon entrenador de l'Oar femení.
Tot l'equip fem una pinya, tot l'equip pensem de que és possible aquesta salvació, ens falta solament 2 punts per sortir d'aquest pou, i bueno, tenim a casa diversos partits, que jo crec que si juguem com vam jugar contra el Sant Vicenç i contra altres com el Lleida, com altres partits, doncs podem intentar-ho donar aquesta volta.
El partit entre l'Oar i l'Amposta tindrà lloc dissabte a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Bocaccio.
Iker Pajares busca aquesta nit el bitllet pels quarts de final del Motor City Open de Detroit. El jugador d'esquaix sabadellenc s'enfronta a l'australià Ryan Caskelly i després d'estrenar-se ahir en victòria.
Pajares va superar l'anglès Chris Simpson per un ajustadíssim 3-2 en un duel que va durar 97 minuts i que es va resoldre per 11-9 en la cinquena i definitiva màniga. Amb aquest triomf, el del Malibu Esportiu encara pujarà més posicions a l'actualització del mes de febrer del rànquing mundial. Ara l'espera a vuitens de final al cap de sèrie número 5 del torneig. Koskeli, això sí, ha perdut en les seves últimes 4 estrenes en tornejos a Nova York, Egipte, Hong Kong i Doha. Aquesta cita arrencarà a les 6 de la tarda a Detroit, mitjanit, aquí a Sabadell, aquest partit entre Iker Pajares i Ryan Koskeli.
Un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 30 de gener del 2019. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions a l'instant si ens seguiu a les xarxes Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació demà a la 94.6 a partir de les 9 amb el programa Al Matí amb Mireia Sanz i Raquel Garcia. Però ara no marxeu perquè arriba el 13, a les 8 amb un altaló i a les 9 el Xocolata Express. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.